són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
El diumenge 15 d'octubre és la cursa de RAC1, aquest any és a Salou, nosaltres ens volem inscriure, de fet recordeu que podeu entrar a la cursa de RAC1.cat per inscriure-us, i hem dit, escolta'm, si parlem de bons hàbits, hem de parlar de com córrer i de quins beneficis té fer una cursa com la de RAC1. Amb qui ho podíem fer? Doncs amb el Fito Florenza. Fito, molt bon dia.
Molt bon dia, Noe.
Ell ja sabeu que està a Coa Center i li hem dit, escolta'm, ajuda'ns a preparar-nos. Ja sabem que ens queden 15 dies, Fito, però mai és tard per començar a fer esport. I jo crec que la cursa de RAC1 podríem dir que és perfecta per a una persona que no estigui acostumada a fer esport, no? Per tothom.
Sí, sí, per tothom. De fet, el running fet d'aquesta manera, d'aquesta forma, 5 quilòmetres, només són 5 quilòmetres d'aquesta cursa, inclús, doncs, ara ho explicaré, no?, però es pot aplicar el mètode CACO, no?, doncs caminar, córrer, o fins i tot només caminar, té molt sentit, i a més és la via d'entrada, la porta d'entrada a després implementar l'exercici, clar, físic. Per tant, boníssima idea en aquest sentit.
Clar, són curses petites que t'enganxen i que és una excusa que a vegades necessitem aquella empenta per començar a fer esport. Per tant, ens anem a posar la calça curta, que es diu, anem a fer esport. Per on comencem, Fito? Quins consells ens dones?
Doncs mira, com a consells bàsics directament relacionats amb la preparació per aquesta cursa, a 15 dies vista, primer, doncs això, el que acabem de dir, no? Utilitzar el mètode CACO, que el mètode CACO és, doncs, són caminar, córrer, i jo concretament et recomano que al principi, com a molt, facis 2 minuts corrent i un caminant, vale? Fins i tot, si hagués de fer un corrent i un caminant, també fes-ho, no passa res, tot és vàlid, sobretot que et produeix una bona sensació, no? I bàsicament aquest mètode va ser creat per prevenir lesions, no? Molta gent començava a córrer i no combinava amb caminar, massa quilòmetres, massa volum, i al final ens lesionaven, extremitats inferiors sobretot. Mm-hmm. Per tant, aquest és el primer consell.
Per tant, comencem, si no ho hem fet mai, caminant i corrent, fent els minuts que creguem que el nostre cos aguanta, però mai més de 2 al començar.
Sí, la primera setmana, 2 minuts corrent, 1 minut, clar, depèn del nivell, hi ha persones que podran fer 3-1, però el que et vull dir és que...
No forcem la màquina,
respectem el principi de progressió.
Què més ens recomanes?
Després, mira, com a qualsevol entrenament, o sigui, ja sigui durant un entrenament o a la pròpia cursa, abans has d'escalfar, vale? Mobilitat general de tot el cos, prestant especial atenció als turmells, als genolls i als malucs, no? I després et recomano també que facis un skipping, que és una terminologia que fa referència a córrer al lloc, i sobretot que no sigui molt reactiu, que no sigui molt explosiu contra el terra, sinó que sigui més plàstic, com si trepitgessis raïm, no? Durant 2 minutets, llavors això t'apropa a l'especificitat del gest, encara que estiguis corrent al mateix lloc, acaba d'elevar pulsacions, d'augmentar temperatura, i bueno, al final el cos... a temperatura elevada funciona millor, no? Les contraccions musculars, entre d'altres.
Per tant, comencem amb aquesta mena de córrer sobre el mateix tros de...
Sí, i abans
de
mobilitat general. I després de fer la cursa o d'entrenar, doncs, no tingues en compte el refredament, no? Els estiraments.
Els estiraments clàssics, sí senyor, que no els hem de perdre. Tot això evitarà que tinguem possibles lesions després. Tercer consell, què ens recomanes més?
El tercer consell, mira, és molt recomanable fer-te un electrocardiograma, una prova d'esforç, en primer lloc per prevenir, no? per saber, per descartar patologies cardiovasculars, que potser no saps què tenies, i allà pot sortir de molts dubtes, potser no de tots, perquè no arribem al 100% d'efectivitat, però no s'arriba al 100% d'efectivitat, que jo no les faig, no? Però evitaràs, pots evitar coses si les tens. I després, també, evidentment, per si vols calcular les intensitats d'esforç, no? Doncs al final, els llindars, els límits, es marquen a partir d'una prova d'esforç, no? Els ritmes de carrera, en fi, sobretot, doncs, fins a on puc arribar, quines pulsacions... i estan més segures.
Coneixer una mica més el nostre cos per saber quin partit en podem treure.
A banda que de forma general, facis una cursa o no, a partir dels 35 anys, o sigui, tenir 35 anys o més ja és un factor de risc cardiovascular i recomana una prova d'esforç a l'any.
Doncs prenem nota també com a deures, fer una prova d'esforç, que encara tenim temps, i si no, escolta, de totes maneres, si la fem caminant, no tinguem massa estrès, perquè en principi caminar és sa i no té per què passar-nos res si la fem caminant. Però si volem una mica més i anar més enllà, conèixer-nos el cos és molt bo. La següent recomanació.
La següent recomanació és córrer amb bona tècnica, no? I la bona tècnica, quatre punts molt claus.
A veure, va, sí, que això normalment tots correm de manera espontània, digue'ns a veure com ho hem de fer bé.
A veure, mira, molt senzill, és bàsicament molts passos, és a dir, molta freqüència i poca amplitud de passa, no? Passos curtets, això una. Després trepitjar amb la part mitja i anterior delantera del peu, vale? No es trepitja de taló, trepitja amb la part mitja i anterior, independentment del calçat que portis, si té més sola o menys, així es trepitja. Després, els braços a 90 graus i les mans com si agafessis dos ous, relaxades. I després, el tronc ben erguit, no? Ben erguit, ben recte, un pit orgullós, no sé com li podríem dir, la mirada al front, vale? No a baix i mig de caigut i amb el pes cap endavant, vale? Perquè aquí doncs, poden patir, per exemple, genolls i després que no actives la musculatura abdominal i això fa que el pes recaigui sobre els malucs, sobre els genolls sense protecció. No? Llavors, ben erguit, cadera alta, que se'n diu a l'atletisme.
Sí, bona posició.
Exacte, i per últim, Noe, que et veig amb moltes ganes de fer-la.
Sí, home, i tant, allà estarem.
Et doni l'últim consell.
A veure, va, l'últim, que jo estic prenent bona nota.
L'últim consell és bàsic, simple, però al final important. És a dir, s'intenta anar acompanyat pel compromís de quedar amb algú, per entrenar, per tenir un objectiu comú, perquè fer exercici conjuntament doncs uneix, i al final augmenta la probabilitat de que no fallis, de que entrenis i que gaudeixis del córrer o córrer caminar.
Això per entrenar, però recordeu a més que si us sumeu a la 8a edició de la cursa de RAC1 aquest any a Salou el 15 d'octubre, doncs que en sereu molts i a més que correreu aquests 5 quilòmetres ben a prop del mar pels carrers de Salou. Les inscripcions estan obertes a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç. Trobareu tota la informació a la cursa de RAC1.cat i també amb la col·laboració de Frit Ràbic, medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I per últim, això sí, com ho fem per entrenar aquests dies? Quins dies entrenem? A veure, digue'ns, Fito.
Mira, Noe, per concretar, la primera setmana fes un caminar-córrer amb els intervals que hem proposat, segons quin sigui el teu nivell, però fes 25 minuts, 3 dies per setmana, descansa almenys un dia entre sessions d'entrenament. Si són dos, doncs no passa res, el cos necessita adaptar-se, recuperar-se, i d'aquesta forma està bé. La segona setmana potser sí que pots allargar la part de córrer, és a dir, doncs potser aguanta més minuts, no? Doncs si feies un 2-1, fes un 5-1, o tot el que aguantis corrent amb bona tècnica, i quan hagis de parar, camina un minut o camina més, si cal, vale? Fins a un temps de 30-35 minuts. Això ho fes-ho dos dies, i el tercer ja serà el dia de la cursa. Gaudeix de l'ambient i aprofita per implementar, aprofita per
clar,
no parar.
Clar, que sigui l'excusa de ja, no, a partir d'aquí comença la nostra nova vida esportiva. Que bonic. Doncs Fito, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Noe, i a tots.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Fa unes setmanes, coincidint amb l'11 de setembre, s'anunciava el debut d'Escolanes a Montserrat. Fins ara només hi havia escolans, i ara ja noies d'entre 17 i 24 anys. Un somni per moltes d'elles des de petites. I avui volem conèixer una mica més de prop l'ordre de qui hi ha darrere de Montserrat, és a dir, els benedictins i benedictines, i concretament el seu fundador, Sant Benet. En volem parlar amb en Josep Àngel Colomés, que ell és autor del llibre Frases de Santos, i el tenim també fent pràctiques amb nosaltres. Molt bon dia, Josep Àngel.
Bon dia, Noemí.
Parlem de Sant Benet, però qui era Sant Benet? De qui parlem?
Doncs Sant Benet era un italià nascut a Núrcia, que podríem dir un santpedor d'Itàlia. Ha estat nombrat patró d'Europa, per tant, és un dels personatges principals del que seria la cristiandat dels últims 1.500 anys, va néixer l'any 480. Dóna la curiositat que tenia una germana bessona, escolàstica, i els dos es van dedicar al mateix, al tema de monestirs, a la pregària, i en una època, a Roma, que hi havia molt vici, hi havia actituds desenfrenades, quan ell va estudiar, i ell va veure que no anava ben bé, ell sempre havia tingut les idees molt clares, era una espècie de Guardiola, podríem dir, per fer una comparació. I el que va fer es va retirar durant uns anyets, potser uns 3 anys, com per preparar-se, com per treballar amb si mateix, com per guanyar-se a si mateix. De fet, Aristòtil ja deia que la victòria més dura és la victòria sobre un mateix.
I de fet, ara tots els que parlen de meditació, de coses una mica més treballades, sempre diuen que ens hem de conèixer molt bé.
Exacte.
I segurament això és el que va fer Sant Benet, es va retirar per conèixer-se i per poder afrontar el seu objectiu, que era... Quin era, exactament?
Doncs crear comunitats de monjos. De fet, ell no és un iniciador, per dir-ho així, de les comunitats de monjos, perquè ja venia d'abans, ja havien escrit regles, per exemple, Sant Agustí, nord d'Àfrica, o Sant Basili, més cap a l'Orient, però ell el que seria, doncs, el cristianisme occidental, doncs és com l'iniciador. I el que va fer per aconseguir-ho és recopilar una sèrie de normes, una sèrie de regles per crear aquestes comunitats. Va començar amb unes comunitats molt petites i després a Monte Cassino podrà muntar la gran comunitat, atraient joves amb un abat, l'abat seria com l'entrenador, per dir-ho d'alguna manera, i després allà amb els monjos. I aquesta regla, doncs, aprofita molt bé el temps. És a dir, el que fa és molta pregària, molt treball manual i no tenir temps per més, per dir-ho així, la resta dedicada al descans. I també molt important l'acolliment de persones. És a dir, els monestirs es donen molta importància a l'acolliment. Diuen que quan passa un pelegrí l'han d'acollir com si fos Jesucrist.
Uh-huh. Per això Montserrat té tanta tradició també que molts peregrins hi vagin. Doncs aquesta és la història de Sant Benet, que a més hem dit que tenia una germana, com es deia la germana?
Escolàstica.
Escolàstica.
Van morir el mateix any, 40 dies de diferència, molt curiós tot
Caram.
Plegat.
I tant, doncs escolta'm, Sant Benet és l'11 de juliol i Santa Escolàstica el 10 de febrer, per si algú també ho volia saber, doncs que em prenguin nota. I avui hem volgut parlar d'això, de Sant Benet, i ho hem fet amb el Josep Àngel Colomés, que estarà aquí explicant-nos històries de sants, d'aquests sants que sempre hem sentit parlar, però escolta'm, no sabem massa de què va, doncs
exacte.
Aquí en traurem l'entrellat. Moltíssimes gràcies.
A tu, Noemí.
La primera pedra @racu.cat.
Avui volem veure molta, molta natura, grans paisatges. Ens anem als parcs naturals a la costa oest amb la Maria Cusó, que ho va fer aquest estiu. Ella és la cap de cultura. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Quines ganes de veure aquest paisatge tan espectacular que suposo que devia ser anant en aquesta part dels Estats Units.
No? Sens dubte, sí, la costa oest dels Estats Units. Nosaltres ens va encantar, som uns apassionats de la natura i aleshores vam dir veure què busquem. I jo t'he de dir que tornant hem dit que és el viatge a la nostra vida.
Sí.
Fins al moment, sí, és una meravella.
Una meravella que veu pensar molt de temps, perquè ha requerit de molts vols,
la veritat,
un de sol, com ho heu fet?
No ho hem pensat molt de temps, però la recomanació és que si algú s'està pensant de fer-ho, és millor, si teniu les dates, fer-ho molt de temps. Nosaltres, per feina, sempre que vam tenint les dates confirmades molt justes, aleshores vam anar una mica a última hora, i sí que és cert que aleshores el tema dels avions ens va sortir una mica més car del que seria normal, que realment és el que t'encareix el preu d'aquest viatge. Nosaltres vam fer 15 dies, dues setmanes senceres, a la costa oest dels Estats Units, passant per els pas naturals, des del Gran Canyon, Yosemite, Bryce, Zion, Monument Valley, Death Valley, i aleshores un cop vam tenir feta la ruta sí que vam fer un vol, nosaltres vam fer Barcelona-Filadèlfia, Filadèlfia-Las Vegas, i de tornada vam fer directament San Francisco-Barcelona, que ara hi ha línia directa, són 12 hores de vol, aleshores ho vam fer així.
Quatre estats en total?
Quatre estats en total, sí, sí, 4.000 quilòmetres de cotxe.
Déu-n'hi-do, és a dir, veu fer avió, però també veu fer cotxe, veu arribar allà i veu llogar un cotxe.
Exacte, quan vam arribar a Las Vegas vam agafar un cotxe que havíem llegit molt, a veure quin tipus, és veritat que hi ha tota una certa romanticisme quan vas a fer un road trip als Estats Units, que la gent diu, jo vull un Cadillac, jo vull no sé què. Nosaltres volíem alguna cosa que fos pràctic per anar en parcs naturals i vam fer un SUV d'aquests que són entre 4x4 i urbans, perquè faríem una mica els dos tipus de paisatges, i ens va anar superbé, perquè és això, sobretot un cotxe que sigui confortable, perquè t'estaràs moltes hores al cotxe, farà molta calor, després et plourà, et passarà de tot, i va ser molt pràctic. El vam agafar directament a Las Vegas, i quan vam tornar a San Francisco, el vam tornar allà, i els tres últims dies per la ciutat sí que ens vam moure una mica amb transport públic, que és molt més pràctic. Però això sí que, mira, vaig pensar-ho, agrairia molt que algú m'ho digués.
Alerta, preneu nota.
Exacte, alerta als Estats Units quan llogueu un cotxe, perquè és cert que és un país, ja ho sabem tots, el tòpic és cert, és una comunitat que sempre t'avisa dels riscos, no? És a dir, compte que aquí hi haurà ossos, compte que aquí et pot passar, perquè com són tan individualistes i la gent està molt acostumada a posar denúncies, doncs sempre es curen amb salut. Aleshores, quan tu llogues un cotxe, et venen com diferents tipus d'assegurances, que és el que et cobreix cada assegurança.
I aleshores, et tornes boig.
Exacte, et tornes superboig, i quan arribes allà a sobre sempre et fan dubtar de... Tu estàs convençut que vols aquesta? Perquè pensa que si se't trenca un vidre, que si tens una punxada no et vindrem a buscar. El consell és, vosaltres intenteu agafar el màxim de cobertura. Sí que és cert que qualsevol pàgina d'internet que llogueu un cotxe, ja sigui Airs o a través de qualsevol caiac o a qualsevol cercador, ja et posen moltes assegurances. No agafeu la més barata perquè realment us deixaran molt, molt tirats, però amb una cobertura normal,
mitja,
el que et cobriria aquí a Catalunya, aneu tranquil·líssims. I un cop arribeu allà, mantingueu-vos fidels als principis, i per molt que ells us intentin ampliar-la, no cal.
Clar, perquè
realment
a més
no cal.
Jo crec que darrere d'un americà sempre hi ha un venedor nat, gaire.
Per
no? Perquè això ho mamen, ja, sí, ho transmeten culturalment.
I tu comences a pensar, em deixaran allà enmig d'una carretera infinita que no em vindrà a buscar ningú.
Sense aquesta assegurança moriré.
Ah, exacte, i la cobertura que tens és molt bona, o sigui que no patiu.
Això pel que fa al cotxe de lloguer, sí. Però veu fer circuit i clar, cada vegada havíeu de dormir en un lloc diferent, segurament.
Sí.
Veu fer totes les reserves amb temps i va ser difícil?
Mira, nosaltres el que vam fer una mica, quan estàvem imaginant-nos quins eren els llocs que volíem fer, ja vam buscar els hotels on ens volíem estar. Aleshores, els vam reservar, però sí que vam mirar que tinguessin cancel·lació gratuïta. Bé, perquè, per pensar, ostres, imagina't que al final arribem en un parc natural que ens al·lucina i volem estar més dies, o perquè ens canvia qualsevol cosa. I és cert que això ens va costar un pressupost, però érem cancel·lació gratuïta, i a mida que s'anaven acostant els dies, el que vam fer va ser, automàticament cada dia entràvem a la pàgina de cerca d'hotels, i vam trobar hotels que tenien habitacions més bones, més rebaixades, o que estaven més a prop de l'entrada del parc que a nosaltres ens interessava. Per tant, al final vam, crec que, acabar-los canviant tots menys dos hotels dels que havíem agafat en un inici.
I vau tenir bon resultat, és
molt,
a dir, quines pàgines
contents.
Millor servir, Booking, no,
sí.
Les clàssiques.
És que no sabia si es podien dir marques, però sí. Nosaltres vam entrar a Booking i el que vam fer va ser, mira, nosaltres volem fer aquesta ruta, i vam agafar tots els hotels de la ruta que volíem, i a mesura que s'acostava la data de marxar, que marxàvem a meitats d'agost, això, vam començar a mirar a veure si en el mateix poble on estàvem ens interessava més un poble que estigués més a prop de l'entrada. I la veritat és que els vam poder canviar tots, un servei excel·lent i molt
important,
contents.
També, això sí. Pot fastidiar tot
molt,
un viatge. Per
molt.
Tant, està bé que saber que segurament aquesta zona deu tenir resposta hotelera bona també. És a dir, no és només responsabilitat de la plataforma, sinó que també del lloc on aneu.
Totalment. I a l'estiu és cert que els parcs naturals als Estats Units estan molt buscats. Hi ha moltíssima gent, hi ha molt turisme, sobretot americà. Ells tenen molt el costum, com són un país tan enorme, doncs els d'una costa viatgen a l'altra, aleshores és cert que parcs com Yosemite o Grand Canyon, que són molt, molt populars, aquelles dates estaven molt patats. I per això nosaltres ens van haver de dir, nosaltres ens curem amb salut i n'agafem un, però és cert que ens agradaria com més a prop de les entrades dels parcs naturals estiguis, millor. Perquè sí que és cert que per entrar en aquests parcs, tu necessites un passi, que es diu, que pots pagar o $30 per un sol parc, o si en fas més d'un, en pagues un, que és l'anual pass, que et costa $80.
No és car.
No és car. Però és com un peatge, perquè ens ho imaginem, tu entres en el parc i portes aquesta targeta enganxada a l'ensenyament, senyes en el ranger que hi ha a l'entrada i pots entrar, però clar, això vol dir que cada matí hi ha milers de cotxes que volen entrar per la mateixa entrada que estàs tu. Per tant, a l'hora d'agafar l'allotjament, tot lo prop que puguis estar és fantàstic. I si us agrada l'acampada, també dic que dins els parcs naturals dels Estats Units està super ben muntat i hi ha molts llocs perquè tu puguis posar la tenda, puguis dormir a dins, hi ha totes les facilitats, hi ha lavabos, hi ha, em surt Londres en anglès, i el lloc per fer la bugada, està molt, molt ben equipat.
Ho veu fer algun dia?
Mira, al final no, perquè pel tipus de viatge que fèiem nosaltres, nosaltres vam dir, si a sobre hem de carregar amb la tenda de campanya, no ens serà pràctic.
És complicat, i més si agafes un avió, etcètera, etcètera.
Sí.
Menjar, perquè hem dit que dormir perfecte, sí. Però el menjar què tal?
Anàvem una mica espantats perquè havíem estat als Estats Units i sí que és cert que, clar, als Estats Units no pots menjar excessivament sa, no pots menjar bé, i en canvi la costa oest sí que hem tingut l'experiència de dir, es nota que és l'estat com més progressista dels Estats Units, allà hi ha molta cultura de cuidar-se bé, de l'ecologia, etc. i per tant ha sigut relativament fàcil. Jo crec que és una experiència superxula poder parar en un restaurant de carretera com el de les pel·lícules i menjar-te pues, les tortilles, els pancakes, l'hamburguesa i les patates fregides, però és cert que també tenen uns grans aparadors i uns grans centres comercials com Walmart, etc., que tu pots anar allà i ja estan molt habituats a amanides per endur, entrepans per endur, tenen
molt
molta fruita. Sí. I llavors nosaltres el que fèiem era anàvem combinant, com que fèiem bastanta excursió, intentàvem, vam comprar una nevera de Port Expand, que la portàvem darrere al cotxe, l'anàvem omplint de gels i allà ens posàvem fruita, beguda fresca, amanides, així, per passar el dia o per les hores. Si fas unes tirades molt llargues de cotxe, t'avorreixes com un ostre i vas menjant. I després sí que als vespres o en funció d'això anàvem a restaurants i ens ho hem passat molt bé, la veritat.
Molt car?
És car. És car sobretot no tant el menjar, perquè a més el canvi del dòlar ara mateix almenys ens afavoria respecte a l'euro, però sí que és cert que als Estats Units hi ha tota la cultura del tip, de la propina. I a Califòrnia, sobretot, dels quatre estats que vam estar, no només hi ha la propina que tu has de deixar de base, sinó que hi ha un l'IVA, no te'l compten, això en tots els Estats Units, quan tu veus una carta has de comptar que després et sumaran l'IVA, has de sumar-hi la propina, i en alguns estats com Califòrnia hi has de posar un impost de la ciutat. Clar, això fa que a vegades el preu final acaba sent un 35% més alt del que tu veies a la carta. I això sí que desquadra una miqueta, més que jo crec que nosaltres aquí no tenim tanta cultura de la propina com ells.
Mentalment,
I el mal també el compte, perquè clar, més allà t'ho posen que a partir del 20% la propina, que dius, com pot ser com 20% de propina, com a mínim? Ho trobàvem una mica escandalós.
Estàs pagant tu part del sou.
Exacte, 100%. Llavors, això sí que és important tenir-ho en compte. El que vegis a la carta sempre és un 30% més car.
Molt important, perquè si no després els números no et quadren.
No.
Maria, repetiries?
Sens dubte. Sí. M'he guardat a l'anual pas, a veure si convenço la parella i l'any que ve podem tornar-hi.
Ah, molt bé, veus? perquè et dura temps?
És un any.
Ah, molt bé, just abans que acabi de marxar. Doncs Maria, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
La primera pedra.
I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Noé. Arriba el cap de setmana i el cos et demana sortir, sobretot si el teletreball t'ha engarjolat. Sí, a més, a casa hi ha menuts, us recomano gaudir del Parc L'Hostal del Fum a Palau-solità i Plegamans, amb un tresor pels infants que els farà xalar a full.
Xalalalalalalala, com ens agrada xalar.
Parlo del tren de Palau, una experiència inesborrable. Abans, però, deixa'm dir que a l'extens, meravellós i recomanable Parc L'Hostal del Fum no hi ha ni fum ni l'hostal. El que sí que hi ha són senders fantàstics on corren amb bici o caminar. És un paratge que mai no imaginaves a prop de la capital i enmig del Vallès Occidental. Al final li haurem de donar la raó a Pere IV quan diu com al Vallès no hi ha res. Anem pel tren. Cal agrair a l'entitat dels Amics del Tren de Palau el manteniment de les instal·lacions i serveis. Obrir la porta a la sensació de tornar als trens de vapor és inenarrable. Una autèntica aventura que fa realitat els més petits somnis i llegendes que els han explicat i fins aleshores no havien experimentat. Tot plegat sense haver d'anar a cap recinte especialitzat en màgies ni excessos d'atraccions. Al bell mig del camp, i això sí, al costat d'un grup de tobogans gegants per arrodonir la jugada. El tren fa uns 3 quilòmetres en 20 minuts i gaudeix de passos a nivell, cotxeres, estació d'època, taller, túnel i ponts metàl·lics. El tren de Palau. Jo encara xalo.
passat l'octubre, estem a principis, i ja vam parlar de que hi ha una corrent de lectors que li diuen en aquest mes Victober. No octubre, sinó Victober. En volem parlar amb la Blanca Pujals, que es va comprometre amb nosaltres a venir per explicar-nos-ho, de Vient Edicions. Blanca, bon dia.
Bon dia, moltes
perquè
gràcies.
Perquè vam dir, escolta'm, ja que és el Victober, anem a fer de Victoberians, també.
Exacte.
I agafem lectures. Que, bueno, explica'ns tu primer què vol dir Victober.
El Victober és una corrent que va sortir a les xarxes, que ens va encantar, que és ara l'octubre, que ens ve una mica doncs, de gust aquest recolliment, no? De quedar-te a casa mentre es plou fora, amb una tassa de te, amb la manteta, i llegir, sobretot, literatura victoriana. Això es veu que passava amb molts lectors anglesos i d'aquí s'ha anat encomanant tot el planeta i el mes d'octubre el dediquem a llegir literatura victoriana. És un tipus de literatura que a les dames del Club Victòria evidentment ens agrada moltíssim i que celebrem aquesta iniciativa.
Exacte, i que per tant us assumeu i qui millor per proposar-nos lectures que vosaltres mateixes. Per tant, volem participar del Victober, lectures que ens recomaneu. I en vam apuntar una, que era Sherlock Holmes, que és de l'últim que heu tret també a l'editorial Viena, que seria la primera proposta, ja ara ho vas insinuar, que és aquesta última novetat de l'editorial.
Sí, Estudi en Escarlata i el Signe dels Quatre és la primera novel·la on surt el Sherlock Holmes i no hi ha res més victorià que el Sherlock Holmes. El reconem moltíssim perquè entreu en aquest Londres victorià, però des d'un punt de vista, bueno, del crim que hi ha darrere, però bueno, amb un humor que és divertidíssim i és un Londres diferent que val molt la pena de veure. També, clar, si parlem de literatura victoriana, sabeu que jo no puc no parlar de les meves estimades germanes Bronte. S'ha de llegir sí o sí les germanes Bronte. Sobretot us recomano Cims borrascosos per aquestes nits de tempesta que sents el vent que pica contra les finestres i us sentireu totalment a Cims borrascosos. I Jane Eyre. Jane Eyre de la Charlotte Bronte també és un dels llibres preferits de tots els lectors de la literatura victoriana i trobareu una protagonista que anava en contra de totes les convencions socials i que desafia tot i a tothom perquè que us penseu que per ser pobre i etge jo no valc el mateix que els altres. Bueno, és un llibre que enamora a tots els lectors i que a la tardor, bueno, és el moment perfecte per entrar a les Bronte.
I ja que ens acostem també cap a Tots Sants i tal, jo crec que una cosa que li donaria la mà a tots dos conceptes seria Dràcula.
Dràcula és el llibre perfecte per llegir per Tots Sants. Us recomano moltíssim que el llegiu. Oblideu tot el que sabeu de Dràcula, oblideu la pel·lícula del Coppola, no té res a veure, el llibre és 80.000 vegades millor i això sí que és una novel·la victoriana 100%, ja és tot, a més és una novel·la epistolar, hi ha trossos de retalls de llibres, de diaris, és una meravella i a més jo crec que molt poca gent s'espera que això sigui Dràcula, però després quan entra als rànquings dels millors llibres mai escrits, ostres, quan el llegeixes dius, sí, té una cosa molt especial, té un punt de companyerisme entre tots per lluitar contra aquesta cosa que no saps ben bé, aquest comte Dràcula, i que us recomano moltíssim també per entrar a aquest mood de tardor i de fet pot ser una cosa molt divertida i llegir-lo amb tots els amics per acabar el dia de Tots Sants i després comentar-lo un club de lectura amb panellets, crec que és el que més ens ve de gust ara a tots, i sumar-nos així al Victober, una mica a la catalana.
Clar que sí, doncs això és el que farem. Per tant, des d'aquí desitgem a tu i a tots els oients un bon Victober.
Un molt bon Victober, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Fa unes setmanes ja vam parlar de les dificultats que afrontem les famílies després de l'estiu i vam quedar que és important que mai la gestió de l'economia domèstica es deixi en segon terme. Per tant, avui en volem parlar amb l'Eduard Conti. Eduard, molt bon dia.
Molt bon dia, Noé, què tal?
Hem de fer números, hem de portar les xifres de l'economia domèstica al dia perquè, si no, malament. I llavors això ens porta a fer pressupost de finances personals. I molts de nosaltres no sabem fer-ho, no en sabem.
Sí, mira, hi ha cinc elements bàsics en la gestió econòmica, que són els ingressos, les despeses, l'estalvi, l'endeutament i la planificació. Llavors, avui el que pensava era començar parlant de la planificació, i la principal eina que tenim per planificar l'economia domèstica és el pressupost.
Sí, sí, però donem algunes instruccions a l'oient, com es fa, com ho hem de fer?
Mira, un pressupost bàsic és una taula on es detallen els ingressos i les despeses I si, per exemple, el fem amb un full de càlcul, que cada vegada és la manera més habitual de fer-ho, tot i que ho podem fer com vulguem, amb una llibreta, amb un paper, com vulguem, amb un full de càlcul el que faríem seria a les files i apuntaríem els diversos conceptes d'ingressos i despeses i a les columnes els 12 mesos de l'any. Llavors, a la part superior hi posarem tots els nostres ingressos i els sumarem per saber quin és el total d'ingressos cada mes. Què hem de posar-hi en els ingressos? Doncs els salaris, els diners que cobrem d'un lloguer, si estem rebent alguna ajuda pública, si algú ens està ajudant, premis de la loteria, ho hem d'apuntar tot, val? Després, a la part inferior de la taula, hi hem d'indicar totes les despeses i també sumar-les. I d'aquesta forma obtenim el total mensual de despeses. Llavors, aquí què hem de posar? Doncs hem de posar la hipoteca, el lloguer, la despesa de subministraments, el telèfon, l'alimentació, transport, escola, gimnàs, el pinso del gat, els diners que ens gastem cada mes en bars i restaurants. No ens hem de deixar res, val? Llavors, el resultat de cada mes serà la diferència entre ingressos i despeses. Si, per exemple, és positiu, vol dir que anem bé perquè tenim més ingressos que despeses. En canvi, si és negatiu, és quan hem de posar l'alerta perquè vol dir que tenim més despeses que ingressos. Això ho hem de fer cada mes. I quan hagin passat 12 mesos, tindrem la visió de conjunt de tot l'any. I això ens dona una imatge real, o molt real, de la nostra situació econòmica durant aquest període. Per què? Perquè els ingressos i sobretot les despeses no són uniformes al llarg de l'any. Per tant, saber com ha anat un mes en concret a vegades no és rellevant. El que és rellevant és la suma de mesos per veure en total, en tot el conjunt de l'any, què ha passat, no? Llavors, al principi de cada any el que hem de fer és comencem fent un pressupost anual i en aquest pressupost hem d'apuntar-hi les xifres tant d'ingressos com de despeses que siguin com una previsió. Després, a mesura que vagin passant els mesos, hem de substituir aquesta previsió de xifres per les dades reals.
Suposo que no deu ser una cosa divertida de fer, i és més, et diré que molta gent a vegades ens autoenganyem, és a dir, posar les xifres tan descaradament sobre un paper a vegades ens pot fins i tot incomodar. Com ho fem per no tirar la tovallola, per anar-ho fent amb constància i sobretot per començar també a fer-ho?
Sí, no, tens raó que no és una cosa fàcil, i també sóc conscient que tampoc és la més divertida del món. Això és una mica com fer exercici físic, amb qualsevol de les seves modalitats. Els resultats no arriben mai de cop, sempre fa falta una repetició, una disciplina, i després, de seguida que observem una millora, quan veiem que allò que fem té uns resultats, és quan el que estem fent és començant a implantar un hàbit, perquè estem veient els resultats. Però clar, sempre fa falta que ens donem temps, això no és d'un dia per l'altre. I també això vol dir que tampoc ens hem de rendir abans d'hora, no hem de buscar quan portem unes setmanes i diem, ostres, jo quin pal fer això, tal. Doncs és com apuntar-se a un gimnàs i deixar-ho doncs abans de començar a tenir resultats i començar a sentir-nos millor, no? Fer un pressupost és un hàbit financer saludable per una persona o per una família, perquè quan som capaços de fer-ho, de fer el pressupost durant més de 3 mesos, i això ja t'ho dic perquè ho tinc comprovat a la meva feina, el que veiem en general és que ens està ajudant a gestionar els diners. I aleshores és molt més fàcil que continuar. Aleshores és molt rellevant poder arribar a aquests 3 mesos. Si durant 3 mesos som capaços de, un cop al mes, asseure'ns un parell d'hores i apuntar quins han estat els ingressos i les despeses de l'any, si això ho podem fer durant 3 mesos, tenim moltes probabilitats d'estar començant a implantar aquest hàbit. Llavors, el punt de no retorn ja són els 12 mesos, que és quan ja hem fet un any sencer. Aleshores sí que, si som capaços de fer un pressupost d'un any sencer, és quan ja tenim l'hàbit plenament implantat, perquè també serà molt més fàcil que ho seguim fent l'any següent.
I què aconseguirem si aconseguim fer aquest hàbit? És a dir, quins beneficis en traurem?
Mira, jo en destacaré 4. Primer, molt important, sabrem on estem, sabrem on som. Coneixerem amb més detall quina és la nostra situació econòmica. Entendrem molt millor quin ús estem fent dels nostres diners, que pot semblar quelcom molt bàsic, no? Però creu-me que és molt normal i habitual no entendre on se'n van els diners que ingressem. Això m'ho trobo moltíssim.
Clar, tu, o sigui,
és
tu especialment,
molt
no?
Freqüent.
Et deu venir molt molta freqüent. Gent dient és que no sé com és que no m'arriben a final de mes i
sí,
se'n van.
I el primer que els dic és no et sentis malament per tenir aquesta sensació, perquè ens passa a tots.
Sí, sí.
És que ens passa a tots. O sigui, no conec a ningú que sense seure's a mirar els números sàpiga exactament on se'n van els diners que ingressa. O sigui, és que fins que no ens asseiem i ho mirem i ho comprovem, doncs no, realment no ho sabem. Llavors, en primer lloc, per tant, ens permet saber on som. En segon lloc, ens permet anticipar problemes futurs. Veurem venir les dificultats abans de que estiguin aquí. I això ens donarà més capacitat de reacció, que és una cosa molt important en general, però sobretot amb l'ús dels diners. En tercer lloc, ens ajudarà el pressupost a marcar-nos objectius. Saber on som és necessari per establir objectius. Si, per exemple, veiem que portem alguns mesos gastant més diners dels que ingressem, l'objectiu passarà per reduir les despeses o bé augmentar els ingressos o les dues coses a la vegada. Per tant, marcar-nos objectius és una forma de reaccionar i ens ajuda a passar a l'acció per millorar la nostra situació econòmica. Llavors, finalment, en quart punt, un dels altres beneficis de fer un pressupost és que reduirem el nostre estrès financer, perquè estarem començant a entendre com estem gestionant els diners. I aquest és el primer pas per agafar el control de la nostra economia i millorar la nostra situació, que al final doncs és el més important, és el que estem buscant.
Sí, senyor, doncs posar un mirall davant de què passa amb la nostra economia ens anirà bé en tots els sentits per poder millorar-la, malgrat que la radiografia dibuixi una situació una mica alarmant. Doncs segur que al veure-ho podrem posar-hi fil a l'agulla i poder-ho reorientar. Si voleu més informació, l'Eduard té aquesta pàgina web, conteeconomia.com, on trobareu molta informació sobre finances personals. Eduard, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Cinema pot semblar per alguns i de tant en tant una tendència a la baixa reservada només a nostàlgics, però no. Expert en crear experiències úniques al voltant del cinema, el Palace Barcelona ha ideat una nova modalitat, el Bluesman Cinema Bar. El Bluesman Bar és l'escenari perfecte per una sessió cinematogràfica que podríem dir elegant, clandestina. Les pel·lícules que es projectaran tots els diumenges a les 17 hores d'aquest mes d'octubre es distribuiran en cicles temàtics aquest mes, justament, sobre gàngsters. En volem parlar ara amb l'Arantxa Domínguez, que és la directora de comunicació del Palace Barcelona. Molt bon dia, Arantxa.
Molt bon dia.
De fet, entrar al Palace ja és com una mica tota una experiència, no?, entrar en aquest hotel.
Sí, ja té un punt cinematogràfic en si, no? Submergir-se una mica en una altra època, un hotel que va ser construït el 1929 i que té una mica tot aquell aire d'aquella època que hem volgut sempre conservar i que ja et trasllada una mica a una pel·lícula.
Exacte. Llavors, moltes vegades també es pensa que si tu no estàs allotjat al Palace no hi pots entrar, però hi ha moltes maneres d'entrar al Palace. Entre elles, per exemple, anar a viure aquesta experiència cinematogràfica que ara, com deies tu, és ben bé l'escenari perfecte per fer-la aquest cicle que comenceu ara al mes d'octubre sobre cinema de gàngsters. Explica'ns una mica com funciona aquesta experiència.
Sí, el Bluesman realment és un espiquisi que tenim situat a la planta menys 1. Només d'entrar a l'hotel a mà dreta es baixen unes escales que ja et traslladen una mica a un espiquisi d'aquella època de la llei seca, amb teixits de vellut, amb fusta fosca, amb una llum tènue. I per això ens ha semblat molt, molt encertat començar amb un cicle de cinema que sigui de gàngsters, no?, i que ens traslladi una mica a l'esperit que té el bar en si. El que fem és que, portats una mica per la nostra passió pel cinema, que tot just ara aquest 1 d'octubre acaba el nostre cicle de cinema a la fresca a la Terrassa, doncs iniciar un cicle de cinema de gàngsters pel mes d'octubre en aquest espiquisi a les 5 de la tarda cada diumenge, començant aquest diumenge dia 1 d'octubre, on un doncs arriba, seu a la seva butaca amb la seva taula baixa o en un taburet en una taula alta i tindrà les seves crispetes, el seu còctel de gai gust i pot accedir a veure doncs la programació que tenim per aquest mes, que el dia 1 és Godfellas, un dels nostres. El dia 8 és Els Intocables d'Eliot Ness, el dia 15 és El Golpe, el 22 és Scarface, El preu del poder, I a més té una petita carta a disposició, una carta reduïda per si doncs vens de dinar i potser et vindria de gust fer un cafè gourmand o ja has fet gana suficient i vols doncs, menjar alguna coseta, tipus una croqueta, unes braves, el que sigui, no? Com si fos ben bé un cinema de casa, però amb una pantalla molt gran i amb un aire, doncs, com diem, clandestí i despiquis.
Exacte, ara estàvem parlant d'aquest cicle de gàngsters, però també per Halloween feu coses especials, no? També en quant a cinema.
Sí, sí, hem pensat de fer un cicle durant una setmaneta ben condensat, que serà la Halloween Cinema Week. El 29 d'octubre fem, sempre a les 5 de la tarda, doncs fem El Resplendor, el dia 31, lògicament, fem Halloween, el dia 1 de novembre fem L'Exorcista i el dia 5 de novembre fem Psicosi, no? Encara no tenim la programació posterior a partir de novembre-desembre, però ja estem pensant en molts cicles i en anar-los canviant, no? Doncs ara un cicle potser més orientat a la música, ja que el Bluesman Cocktail Bar és un lloc on realment qui regna són els còctels i la música. Normalment, quan no ens havíem acabat d'inventar el cinema, aquest era el seu propòsit, no? Principal, i fer d'altres cicles, no? Una mica també en funció del que ens vagin comentant els nostres clients. És el mateix que hem fet a la terrassa. Les pel·lícules que es van renovant cada estiu moltes vegades venen de peticions, no? De clients que venen i diuen, ai, doncs si aquest és el lindet perfecte per veure un musical, per què no poseu Mamma Mia? Doncs aquest estiu hem posat Mamma Mia, no? Una mica escoltant també els clients i una mica les seves peticions, també.
Jo recomano a la gent que estigui interessada en viure aquestes experiències que entra a la pàgina web, en allà també podran comprar les entrades, m'imagino, o com es fa per comprar les entrades?
No, a la pàgina web hotelpalacebarcelona.com, igual que el nostre Instagram, tant del Bluesman Cocktail Bar com d'Hotel Palace Barcelona, podran veure les cartelleres, però la compra d'entrades es fa a través de FiberApp. Si un entra a la pàgina de FiberApp i posa Barcelona i posa Bluesman Cinema Bar o Halloween Cinema Week, allà podrà trobar les entrades i comprar-les, que a més tenen un preu doncs ben adient, perquè una butaca en una tauleta baixa amb les teves crispetes i el teu còctel val 25 euros per persona, i un taburet en una taula alta, també amb les teves crispetes i el teu còctel, val 20 euros per persona, que no està tan allunyat del que al final acaba sortint una entrada en una sala de cinema convencional si fas crispetes i una beguda.
I com dèiem, el Palas ofereix moltes experiències, també hi ha ara, actualment, una exposició de moda. Expliqueu-nos aquesta relació amb el Palas i la moda.
Sí, la veritat és que nosaltres sempre volem, com deies tu bé al principi, recordar i recalcar que no s'ha d'estar allotjat per entrar a l'hotel, no hi ha cap obligació d'estar allotjat. De fet, aquesta exposició de moda és amb una entrada lliure i gratuïta, qualsevol persona pot entrar i no prendre's ni un cafè i només gaudir de l'exposició. El que volem és que som un emblema de la ciutat de Barcelona i que els barcelonins i barcelonines puguin gaudir del nostre hotel també, sense cap obligació de fer cap consumició. Si la fan encara estarem més contents, però sense cap obligació. Llavors el nostre hall, que és l'espai doncs més gran i més rich, no?, que nosaltres vam néixer com el Ritz de Barcelona, que encara conserva aquest esperit més rich, l'hem vestit amb la moda d'un dels grans, no?, de Santa Eulàlia, que està encara de celebració del seu 180 aniversari. Suposo que recordareu que van tenir una exposició de moda que va durar molts mesos i que va ser molt exitosa al Palau Robert, i hem agafat uns quants d'aquells vestits, no tots, perquè no tenim un espai tan gran com el del Palau Robert, i hem exposat uns quants d'aquests vestits d'alta costura, i a més els pòsters, els cartells antics de Santa Eulàlia de moda, que han estat reeditats per Estic Nobils i que a més es poden gaudir a la vista, es poden visitar, però també es poden adquirir i comprar i endur-se'n a casa, si es vol.
Doncs des d'aquí volíem això, proposar a la gent que s'acosti a aquesta icona de Barcelona, que és el Hotel Palace, per viure l'experiència, si volen, de veure aquesta exposició de moda, però també, per què no, viure una experiència de cinema, de gàngsters, amb un escenari perfecte com és el Bluesman Cinema Bar. Moltíssimes gràcies, Arantxa Domínguez, directora de comunicació del Palace.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Bye. Doncs mira, ja que parlàvem de cinema, t'imagines, Joan Maria, anar al Palas a veure una de gànsters?
Sí.
Un entorn perfecte, no?, sí, per gànsters, justament.
Sí, perquè a més, és a dir, l'hotel encara guarda absolutament tota l'essència que tenia quan el van construir fa més d'un segle, i per tant, jo et diria que sí, que és una bona, que és una bona proposta.
Un còctel, crispetes, sí, que no faltin.
Saps que no sé si...
Ah, les crispetes potser,
potser
no.
Potser no, eh?
No.
A vegades fa bastanta rabieta quan, sí, estàs en una sala de cinema.
És veritat, demanarem el còctel només.
Exacte. Però escolta'm, ja que em dius de gànsters, saps que aquesta és una de la... Per exemple, n'hi ha una que és molt bona, que es diu Uno de los Nuestros,
sí,
que forma part del catàleg de 75 pel·lícules clàssiques que incorpora Filmin a partir de demà. És a dir,
home,
que també tens aquesta altra opció. És a dir, podem fer una barreja...
Filmin està... No, que no para, eh?
Sí.
Que sí, sí, està agafant molt material.
La sèrie de demà és de Filmin. Però ara, quan deies això de gànsters, he pensat, perquè vaig estar llegint aquesta setmana el llistat que publicava...
De 75, dius.
Sí, de les clàssiques de la Warner de tota la vida. I una de les quals, ja que has dit la paraula gànsters, doncs era aquesta, però és que, a més, n'hi ha moltíssimes. I són d'aquelles de poder... Saps allò, qualsevol dia que tinguis dues hores doncs, a casa, les veus tota la calma i tranquil·litat. I avui no és de gànsters, la pel·li de la qual parlem, però sí que és una mica de misteri.
Ah.
Què? Què et sembla?
Bé, 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 m'agrada.
Sí? És la tercera adaptació que fa Kenneth Branagh de Hercule Poirot.
Hercule Poirot, I've found something. I've looked at it from every which way. I am the smartest person I ever met, and I can't figure it out, so I came to the second.
You are up to something, my friend.
A veure, la primera va ser fa ja, crec que 5 o 6 anys, que era Assassinat a l'Orient Express, un dels clàssics, i l'altre era Mort al Nil, un altre dels clàssics. I la tercera que decidí triar és una història de Poirot que potser no té o no havia aconseguit tant nom o no se n'havia parlat tant, que està traduïda aquí com Les pomes, les manzanes, i el títol original és Halloween Party. Està ambientada a Venècia, i aquí el que trobem és que Poirot està ja retirat, viu amb unes vistes fantàstiques i meravelloses al matí quan està esmorzant sobre Venècia, i el que fa és rebre la visita i una invitació una mica així com situada d'una manera complicada, sabent com vendre-li perquè ell digui que sí, d'una escriptora que el que fa són novel·les de misteri i a més estan inspirades en el seu cas. I el que fa és, escolta'm, ens han convidat a una festa en què hi haurà Halloween, disfresses, nens i tot això, i, però està molt bé que hi vagis perquè hi ha alguna cosa una miqueta complicada en aquesta casa fantàstica. I el que passa és que hi haurà una mort, mínim. Sí. I després comença a ploure, per tant, tota la gent que està en aquella casa, una vegada marxa dels naros, són sospitosos de la mort d'aquesta persona i no poden sortir d'aquesta casa. Per què? Perquè està plovent molt i la policia no pot arribar a través dels canals fins aquí. Per tant, Poirot té davant el misteri de saber qui és la persona responsable de la mort que s'ha produït aquí.
Molt oportuna, per això, en aquesta època, que sigui a les portes de Halloween, gairebé.
Sí, sí.
Suposo que ja ho fet amb vista comercial.
També t'haig una cosa. No sé jo si aquesta pel·lícula aguantarà a l'encartellera fins... No, el dia que hi vaig anar jo, era un 4.
Ja, està passant al cinema,
I dos van marxar a mitja pel·li, perquè suposo que esperava una altra història, però sí, sí, és a dir... Eren al voltant de 3...
Pinta molt malament, això,
T'haig de dir que la crítica diu que de les 3 que ha fet, és a dir, Orient Express, Mort al Nil i aquesta, es queda més amb aquesta, per la manera com el Kenneth Branagh ha arribat a dirigir tota aquesta història. La història està en que tant Assassinat a l'Orient Express com Mort al Nil no era la primera vegada que estaven adaptades al cinema, i les anteriors tenien bastant bon record. Per tant, aquesta, diguem-ne que té una mica de història diferent. Però és que ja et dic, érem 4, primer que érem 4, i després que 2 van marxar al cap de 3 quarts d'hora. També t'haig de dir que no feia falta, és a dir, però si t'esperaves allà una història clàssica de Poirot, no anaves a veure una història clàssica de Poirot. Per tant, avisats estem. I com sempre passa amb totes aquestes pel·lícules, el que són grans noms interpretant els personatges que hi ha aquí, a part del Kenneth Branagh, que evidentment dirigeix, i és ell qui fa de Poirot, que t'haig de dir que molt bé, és a dir,
Que te'l creus, sí, sí.
Sí, l'Ustinov, molt bé. I ell, doncs, sí, li podem donar una nota, diguem-ne, que va estar en alteta. Hi ha la Michelle Yeoh, hi ha la Tina Fey, hi ha el Jamie Dornan, que continua fent la cara sempre, faci, faci la mateixa. Faci, la mateixa cara, i la Camille Cotin. A veure, si tens en compte tot això, la pots a veure perquè està molt bé.
Doncs mira, ho tindrem en compte i jo
si
crec
no,
que...
I si dius, vull un clàssic de la Agatha Christie, no hi vagis. Vull un clàssic de Poirot, no hi vagis.
No.
No m'agrada aquesta barreja de... Doncs no.
Vas sortir contento. Tu que vas aguantar fins al final, perquè clar, els que van marxar...
Saps què passa? Que jo sóc molt fan de Agatha Christie de Poirot. I aleshores, aquesta història no la coneixia. És a dir, la majoria de les novel·les sí que les havia llegit i, per tant, ja m'estava bé veure les adaptacions i aquesta la desconeixia absolutament. Sí, no em va desagradar. Vam estar fins al final.
Doncs ho recomanem, que com a mínim es vagi al cinema, no?, i s'esperin sí. Fins al final de la pel·lícula, perquè no tenim
si
manera
saps,
de...
Si saps tots els pros que hem arribat a dir, doncs, escolta'm, ja ho pots tenir més clar, perquè si no...
Sí, senyor. Doncs demà sèrie televisiva, sí. Ja ho hem dit, sí. Així que ens veiem demà. Que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Jordi Ramos.
Bon dia.
Què escoltem? Què és això?
Doncs mira, et presento a Sílvia Capsis.
Ah.
Aquesta noia és cantant, ballarina.
El Dani li agrada.
Sí. Ah, molt bé.
Veus? Està
doncs
dient, està aixecant el dit amb...
Pren nota, Dani. Com et deia, també presenta programes de televisió infantil. Té 16 anys i tot i que viu a Austràlia, és d'origen greco-xipriota.
16 anys té?
Sí. Això és important, que l'origen sigui greco-xipriota, perquè aquesta noia és el segon representant pel Festival d'Eurovisió d'aquesta temporada, que ja sabem, i anirà per Xipre.
Amb 16 anys pots participar...
Sí, és el límit.
Al límit.
Sí, menys vas a Eurovisió Junior, més vas a...
Doncs mira, ja la tenim aquí.
Eurovisió. I sí, caram. Sí, home, si mires algun vídeo, es mou d'escàndol aquesta noia. Vull dir que jo crec que pot arribar a fer molt de mal. Falta veure quina cançó li trien, però... Els xipriotes han arribat a fer propostes molt bones d'aquest estil. Fuego,
sona...
Fuego era la segona.
Sí. Aquesta és que sona no serà
no, la cançó. No, les cançons que van a Eurovisió encara no les sabem. No de moment només tenim els noms i aquest és una mica el seu gran hit fins ara, que tampoc en té gaires, perquè és molt jove aquesta noia. No?
Sí,
però,
sí.
Escolta'm, jo crec que...
Atents.
Amb un bon tema pot prometre i, com deia, pot fer molt de mal. A més, és curiós perquè és el segon cop que els xipriotes trien una persona d'origen del seu país resident a Austràlia, com l'Andrew Lombrou de l'any passat. Que és una xorrada, però mira, és curiós.
No, una xorrada que tu sempre estàs allà al quite, eh?
No sé, mira, genera més expectatives de cara al festival d'aquest
any. Sí, està molt bé, està molt bé.
Sàpigues, per cert, que Triquell va confirmar RAC 105 que al final sí que es presenta a Brian Fest.
Ho sé, vam dir aquí, eh?
Aquí vam dir que se li havien convidat, s'estava plantejant...
Vam apuntar-ho aquí, a ningú se li acudia que podia passar.
Bueno, mira, s'ho ha pensat i al final es presenta. Ara falta veure si serà finalista, això ho sabrem el dia 11 de novembre. Seria brutal que hi anés.
Sí.
Veus? És que...
Aquí tindria uns que estarien pendents que guanyés.
Sí, segur, moltíssima gent. Moltíssima gent. És que no t'ho deixo de dir, jo crec que aquest any el festival promet moltíssim. No sé, cada vegada més no paren de sortir coses
que motiven molt. Ens estàs enganxant a l'Eurovisió, que no ho pensàvem. Sí.
Bueno, i és que tot això no oblidem que ens trobem davant dels 50 anys també de la victòria més mítica.
Que no l'hem ballada aquesta. Apa, que no l'hem ballada.
Veurem què fan a Malmo, eh? Jo no perdo l'esperança que els ABBA acabin fent alguna cosa, ni que sigui en plan holograma o alguna història així. Home, no pot ser que ho deixin passar, això és evident. Tampoc em sorprendria, que ho guardin fins al secret fins a l'últim moment i no sapiguem què i ens ho trobem allà. En qualsevol cas, hi haurà més coses a commemorar aquesta temporada, perquè també farà 25 anys d'una altra gran victòria sueca.
tota, te la saps tota.
És molt xula.
És molt xula.
Sí, i a més va ser molt important per ells, perquè farà 25 anys del moment en què van eliminar finalment les restriccions de l'idioma, i això pels suecs va ser crucial. De cop i volta van començar a guanyar, i la seva gran era daurada, que bueno, tornarà a representar-se aquest any acollint el festival, després de que Lorin hagi guanyat dos cops amb els 50 anys de Waterloo, clar, és molt, molt top, no? D'aquest 1999, potser també recordaràs l'Espanyola. No, no quiero escuchar tu voz susurrar.
Sí, una miqueta sí que em sona. No Lídia. Va ser de les que més van marcar, però,
no, bueno,
però
veure,
la recordo.
No va ser tant per la seva situació al rànquing, o sí, perquè la pobra va ser vilipendiada en guanyar un sol punt. A més, portant un vestit de gata Ruiz de la Prada. Jo me'n recordo que, bueno, se'n reien, desastre, bueno, pobra. Em va saber molt greu, perquè a més jo crec que la cançó també tampoc no està tan malament. També va ser l'any en què van treure l'orquestra del directe, orquestra com la que es va posar dempeus per Nina. Fa 35 anys que la catalana quedava sisena a Lausana. Concretament al mateix edifici on havien proclamat guanyadora la candidatura dels Jocs Olímpics de Barcelona. Això era poc després, i de fet el mateix Samaranch va rebre Nina i van fer un vídeo que va sortir a la gala, vull dir que estava tot com molt lligat. Parlant d'aniversaris d'aquest any, en farà 60 d'un altre gran clàssic. No, no, l'età. Però mítics, eh?
No, no, és que t'anava a dir, eh? Ja quasi te la imagines ja, eh? En aquella època, que ja el so també se n'ha tret d'un vinil.
Sí, esclar, això és el que té, en aquest cas, Cicola Cinquetti, que amb la primera victòria d'Itàlia també va certificar lo important que podia ser guanyar Eurovisió, perquè aquesta cançó va ser un fenomen a tota Europa, i també va encetar el que per molta gent és l'època daurada del festival. Jo discrepo, perquè també ara m'encanta. Però per qui era més d'aquelles èpoques, doncs tenia això. També va ser un gran èxit el tema que farà aquest any 15.
Aquest m'agrada molt.
Aquests violins són mítics.
Oh.
Noruega 2009, Alexander Rybak, una de les cançons més populars del festival, encara avui dia té més de 300 milions d'escoltes a Spotify.
És que és molt bona, és molt bona. Sí, sí, sí.
Sí, sí, doncs mira, d'això en farà 10.
Ai, la Conchita, i tant.
Conchita Wurst, que encara és un referent, un abans i un després en la visualització LGTBI i també en el trencament de barreres socials. Jo recordo una vegada més que, malauradament, Turquia utilitza aquesta actuació com a argument per no tornar al festival, no? Perquè consideren que és una vergonya que en un horari familiar es pugui veure una cosa així i que els nens, bueno, que pots comptar que els hi passarà, saps?
És que...
En fi, això va ser el 2014, que també era l'any de Ruth Lorenzo.
Catalana, dius?
Sí, bueno, ella viu a cavall entre diverses ciutats, entre elles Barcelona, tot i que és de Múrcia. Te recordes que sí, ens ho va dir, li feia especialment il·lusió venir aquí, i bueno, escolta'm, com ho va fer superbé, és mig catalana, és fan d'Eurovisió, i jo estic esperançat perquè torni, doncs l'havia de posar.
Clar que sí.
Ara, vols saber què acabem?
Sorprèn-me, perquè segur que ho faràs.
Saps de què farà 20 anys aquest any?
No, de què? Puta
cap els dos a ver, perquè estem junts aquesta nit. Ara no sé si et fa mal o il·lusió.
Oh, m'encanta, clar, em fa mal pensar que han passat 20 anys. Perquè recordo un moment, però m'encanta aquesta cançó, m'agrada molt, ja ho saps. Mm. Ja ho saps, a més vam tenir aquí unes dedicatòries per part de la Marta Roura, que encara la recordo tan bé.
I tant.
Que bonic.
20 anys dels 12 punts.
20 anys,
de Marta Roura, de l'arribada a Eurovisió d'Andorra i del català Eurovisió.
Sí, sí.
Això sí que és una gran de llances.
Van la ser... millor manera...
Sí, sí. Van ser 6 anys que els eurofans d'aquí no oblidarem mai i que esperem que tornin aviat, no?
Sí, senyor. Des d'aquí, el nostre petit homenatge a la nostra Marta Roura. Amb aquest jugarem a estimar-nos. Jordi, que vagi molt bé i ens quedem amb ella, que
sona. Tant, per favor, no hi ha un samacol ni res millor.
Res millor, sí, senyor. Doncs adéu-siau.
Bon dia.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.